I nosaltres a aquesta hora de la tarda tenim ganes de parlar de cinema, tenim ganes de parlar de documentals, però sobretot tenim ganes de parlar d'històries que t'agafen, et sacsegen, et tiren a terra, t'aixequen i et deixen diferent de com has entrat. Per exemple, ahir va començar el DOCS, el Festival de Documentals de Barcelona. Va ser un èxit espectacular, la meva presentació, Sherman, que ho sàpigues.
Això m'han dit, això
sí?
M'han dit.
Veus, he començat amb una cosa així com seriosa i després ara una altra cosa més seriosa.
Mira quin trencament, és que ets un presentador nat, president. Veuen, tu jugues amb les emocions del públic com malabarista.
Va ser... No.
No m'han dit res, no sé com ho vas fer.
No, això no és important. El que és important és que ahir es va crear un clima espectacular a la sala dels cinemes d'Aribau a Barcelona, perquè el documental que obria el DOCS va fer això, va sacsejar la gent, va fer riure, va fer plorar, va emocionar, va frustrar. És del documental del que ja hem parlat aquí amb el seu director i amb el protagonista, el Petitet, aquell promesa que va fer el Petitet, un dels rumberos de Barcelona, del Raval, a la seva mare, que volia fer un concert al Liceu. Doncs és tota aquesta història. Realment ahir la gent al DOCS es va aixecar i va aplaudir molts i molts minuts el Petitet i el Carles Bosch. Doncs avui tenim ganes de parlar d'una altra història que provoca moltes altres sensacions. Estem parlant d'un documental que es diu Shootball, que jo he vist, tinc el privilegi d'haver vist, i que el Marc Garriga, bona tarda.
Bona tarda.
Ja sabeu, ell és company de Cultura d'Informatius, ara mateix, que també has vist.
També he vist.
I no t'ha deixat indiferent, al contrari.
No. Més pel que he sentit que pel que he vist, potser.
Aquest documental, i si voleu sortir diferents, el podeu veure demà divendres. Ho repetirem, al llarg de l'entrevista d'avui. Demà divendres, 18 de maig, a 7:45 al Teatre del CCCB. Una història duríssima al voltant del cas dels Maristes. El seu director és el Fèlix Colomé. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Jo vaig començar a veure ahir el documental, vaig veure aquí la redacció, em van passar un link per preparar l'entrevista, allò amb cert privilegi, tu poses un password i vaig començar a veure'l. I comença amb el testimoni de Manuel Barbero, que és el pare d'un dels nens abusats, els Maristes. Vaig passant el minutatge, aguanto fins als 25 minuts, m'he de treure els cascos, els tiro, m'aixeco, respiro i dic, no puc veure més d'això. Me'ls torno a posar perquè no puc evitar seguir. Al cap de 20 minuts em torno a passar, però ja emprenyat per moltes altres coses que passen allà. Jo no sé, tu, Marc, quines sensacions tens, però sobretot és una sensació de per què. No per què passa, perquè ja sabem que passen aquestes coses, però per què ho tapen? Per què passa això amb gent que tapa aquests casos?
Sí, jo crec que la tesi final del documental del Fèlix Colomé és aquesta. És a dir, ells han aconseguit, tot l'equip del Fèlix, doncs que els principals protagonistes d'aquesta trama, perquè li podem dir així, parlin a càmera, confessin, parlin entre ells, fins i tot hi ha converses entre parts implicades molt interessants i, clar, després d'haver llegit durant molts dies tot com avançava el tema al periòdico de Catalunya, poder-ho escoltar com es justifica Joaquín Benítez, que va ser l'abusador que va sortir a la llum, com es justifiquen els Maristes, al final aquesta tesi que deia és d'acord, aquesta persona, Joaquín Benítez, al final dona la cara, al final explica les seves idees, que evidentment et fan llançar els auriculars contra la pantalla. Però darrere de tot això hi ha una gent que ho ha tapat i que ha provocat que hi hagi més casos dels que haguessin hagut si no ho haguessin aturat en el seu moment.
És així.
Tenia un pestillo, cerrava i passava el que passava.
Aquello que se te va a la cabeza y ese día pues iba con la intención de matarlo.
I estic anant cap a Terrades, població del Benítez.
Estem parlant de masturbacions, estem parlant de fel·lacions, estem parlant de penetracions, estem parlant, en el fons, de violacions de nens que tenen edats entre 6 i 14 anys durant 40 anys consecutius en tres col·legis. Això és crimen en sèrie, no?
Sí.
Hola.
Sí, hola.
Joaquín?
Sí, dime, dime.
Fèlix, si nosaltres encara se'ns posa la pell de gallina quan sentim tot això, no sé a tu què et passa, perquè tu et converteixes en protagonista del teu documental, però hi ha moments que et veus obligat a dir, no us penseu que estic intentant blanquejar aquesta història, et sents incòmode parlant amb el padrasta.
Exacte, això va ser, clar, la gran hint, no, del documental és que hi ha el padrasta parlant a cara descoberta, que és una cosa completament novedosa en els documentals, I llavors teníem aquesta... Teníem l'entrevista gravada, no? I llavors tens el problema de... Quin ús en faig, no? Li estic donant veu al pederasta, potser no n'hauria de tenir. Al final la conclusió que arribem és que jo crec que és molt interessant escoltar tots els punts de vista, inclús el del propi pederasta, i després l'espectador ja jutjarà si els motius que dona ell pel qual ha fet tots aquests abusos durant tants anys, si se'l creu o no se'l creu. Però sí que ens hem vist obligats, no? a sortir jo a la pel·lícula també com a fil conductor per diversos motius. Un aquest, per dir que, ostres, que li estem donant veu però que no estem de part seva, i l'altre també perquè vam començar a veure que no era una història del pederasta contra el món, no? I que només hi havia un dolent, sinó que tantes institucions implicades i tanta gent que ens ha negat entrevistes o que ens ha fet trucades per veure què fèiem amb aquest material, doncs això també ho volíem explicar, i només ho podíem explicar utilitzant-ho com aquest fil conductor.
Clar, és que el pederasta, hi ha un problema, perquè jo t'ho juro, estava veient el documental i pensava... Espero que el Fèlix li digui alguna cosa, li canti la canya. Dic, no sé com se'n sortirà aquí, perquè és que és un senyor, i ho dius tu en un moment del documental, que és amable, o ho sembla, i a més t'entabana amb les seves paraules, i el sents i dius... Bueno, doncs...
Es un degoteo constante... De
no, aquest tall no, el del Benítez, quan parla el pederasta.
Si comento ara, no s'ho creiria la gent, però és igual, jo ja sé el que he patit... I bueno, ja ha sigut una situació que de quan en quan, bueno, se m'anava la mà, perquè jo tenia això quasi bé com normalitzat.
I això ho explica després de que ell explica a tu que ell de petit havia patit abusos i que era per això que ho tenia integrat i normalitzat, i de tant en tant se n'anava la mà.
I no només normalitzat, perquè ell també havia estat víctima en el seu moment, sinó normalitzat perquè a Maristes passava amb altres persones, no havia tingut conseqüències, ell també ho havia fet, ell havia confessat i no passava res.
Com aconsegueixes parlar amb Benítez i que vulgui donar la cara?
Doncs sent molt pesat, bàsicament. Al principi vam trucar diverses vegades, com fèiem trucades com d'una hora, parlant molt, no? Dient-li... Finalment, un dia ens presentem a casa seva i ell que no, però al final doncs, l'intentem convèncer. El motiu que li donem és que ella està vist com un monstre de cara a tota la societat, no? I que l'única manera de que algú pugui arribar a entendre els motius que té, si és que són verídics o no... És sortint un documental tranquil·lament parlant, i al final amb aquest motiu el convencem i s'ofereix a sortir, i també li ensenyem una de les coses que li feia gràcia veure era que amb un iPad li portem el testimoni de tres víctimes seves.
Li feia gràcia,
Bueno, volia com dirigir-se, tenia ganes de dirigir-se a ells, no?
Exacte, sí, ell tenia moltes ganes, o sigui, també vols sortir amb el documental perquè el que vol és demanar perdó, no? I inclús fem una exemplificació de el seu perdó, no?, que ell es posa de genolls físicament.
Això em va semblar, vaja... És que... El feu posar de genolls?
No, nosaltres no.
El vau obligar?
No, al contrari, és una cosa que ell sempre havia volgut fer, posar-se de genolls per demanar perdó realment, no?, i és d'aquesta forma que també ho hem volgut mostrar a la pel·lícula perquè el defineix molt, no?, una persona que està disposada a posar-se de genolls mirant a càmera, no?, i demanar perdó a les víctimes directament, doncs, mirant a càmera.
Té un punt exhibicionista,
Exacte.
O dos punts.
Exacte.
I potser un punt fals, Tu que hi eres allà en persona, ens ho diràs millor que nosaltres, que el veiem a través del documental, però semblava com una mica tot artificial, no? Com un muntatge per intentar netejar-se, però que en el fons aquest perdó que demana no és...
Va ser molt difícil que aparegués a la pel·lícula, però un cop s'hi posa, vam estar dues hores xerrant i el tio, inclús nosaltres vam dir, bueno, ja marxem, que ja no tenim res més a que ens expliquis. I sí que és veritat que la majoria dels espectadors, això que t'ha passat a tu, Roger, de tirar els cascos, de... inclús hi ha hagut passes, quan vam fer Sant Sebastià el passe, de carcajades, o sigui, tot el públic rient, com si fos una comèdia, perquè alguns dels seus arguments doncs, són de surrealistes.
Bueno, i a vegades rius per pròpia catarsi, per treure tota aquella tensió que tens. Recordeu, estem parlant de Shootball, aquest documental del Fèlix Colomer, demà divendres 18 de maig a 7:45 al Teatre del CCB, dintre del Docs. Aconseguiu parlar amb ell? Ell es posa de genolls? Escenifica molt aquest perdó, com deia ara el Marc Garriga, d'una manera que sembla... té un punt fals. Hi ha un moment que jo crec que, no sé si tu ho detectes, li ensenyeu, com dèiem ara, amb un iPad, els testimonis d'alguns dels nois que denuncien. No se li mou la cara.
No, i...
No té cap reacció no verbal.
No, però tampoc mira l'iPad, O sigui, de fet, és el primer que li dic quan acaba de mirar els testimonis. O sigui, només els escolta, però desvia la mirada, com si no es pogués enfrontar en això.
Tu te l'acabes creient o no? El seu penediment, tu veus que és real o no? Vull dir, és el teu judici i no té per què valdre més que un expert, però pel que tu veus.
Jo el penediment no sé si és real o no, sembla que no, perquè ho fa d'una forma molt freda i diu que és perquè ja ha plorat molt temps, però sí que em crec moltes de les coses que diu, com que va ser abusat de petit. I hi ha espectadors que ho veuen i diuen, també deu estar mentint amb això. Jo no ho sé, però de fet l'altre dia va ser molt interessant que ens va venir un psicòleg en el passe Sant Sebastián
I
estava molt emocionat perquè diu, ostres, és que fins que no els escoltem no aprendrem i no ho podrem preveure. I com li va agradar molt com a retrat psicològic d'un perfil d'un pederasta.
Bueno, d'això hi ha una sèrie que es diu Mindhunter.
Anava a dir-ho exactament, però digues. Ah,
no, és l'estudi dels psicòpates, no? És a dir, se'ls ha d'escoltar, ens els creurem o no, però anar entrevistant un darrere l'altre per veure com pot funcionar el cap d'algú que va abusar de nens i que fins i tot es crea tota una justificació dient doncs que no eren violacions perquè ell els anava preguntant amb respecte i els nens no deien res, no? Els nens, que tots els testimonis que han gravat diuen que estaven absolutament petrificats i que no podien dir res, no? Això també deu ser difícil entrevistar el pederasta, però les víctimes també, déu-n'hi-do.
Sí, de fet ha sigut el més difícil, perquè el pederasta, bueno, és un dia que vas allà i, bueno, et diu moltes coses, moltes són tonteries, però el que et queda, no, allò que vas a dormir i segueixes amb el rum-rum dins, són les víctimes, de que jo no sabia, de que potser s'estan en un despatx 10 minuts una vegada, o ni que siguin moltes, però que els hi canvia la vida totalment. Vull dir, les conseqüències que deixa això fa que no puguin tenir relacions sexuals amb les seves parelles, o que un s'està mirant d'anar a la legió estrangera per començar una vida des de zero, perquè aquí no pot seguir fent el... no pot ser ell com ho era abans quan era un nen. Vull dir que les conseqüències són molt, molt i molt evidents.
L'abús els hi canvia la vida i a vegades pot ser només un sol abús o de manera continuada. Però, i parlar amb tu els hi canvia la vida, els allibera, els alleuja, confessar-ho públicament i dir, hosti, em trec aquest pes de sobre?
Jo crec que sí, pel que ens han dit alguns és com, perquè a més moltes de les víctimes que tenim, que també surten a cara descoberta, també és una de les novetats de...
Sí, és brutal.
Que normalment no estem acostumats a veure píxels o esquenes, no?
Has de ser molt pesat, Fèlix?
Molt, molt, perquè, bueno, és que jo crec que el motiu pel qual no en parlem prou o perquè la gent es pensa que no té coneguts que són víctimes d'abusos, quan jo des que estic fent el documental fins a 5 persones m'han vingut dient que ells han estat abusats sexualment, gent que no m'ho hagués dit, wow, si no hagués estat amb la pel·lícula, és que empatitzis, o sigui que l'espectador empatitzar, i tu empatitzes amb una cara i amb una boca que et parla. I això de... sí que m'han dit alguns de que els hi ha servit com a catarsi, de que un cop haver parlat i acabar l'entrevista dir, ostres, m'ha anat molt bé això, perquè mai ho havia explicat. De fet, amb alguns que havien parlat, no ho sabien en aquell moment ni els seus pares. Que el dia de treure el tràiler ja per YouTube, vam dir, ostres, digue-li a la teva mare perquè no volem que s'entenin pel tràiler, no? I de fet demà, perdó, vindran moltes de les víctimes que encara no han vist la pel·lícula i espero que sigui una tarda molt bonica.
Hosti, però també pot ser una tarda de xoc perquè ells veuran... No sé si són víctimes del Benítez.
Bueno, la majoria sí.
La majoria sí, i el veuran allà declarant tranquil·lament al camp i fent la seva vida... Recordem que aquest senyor...
O sigui, a l'inversa, no. Així com li vas ensenyar a Benítez els testimonis de les víctimes, a ells no els hi has ensenyat la reacció que van tenir en veure'ls a ells, no?
No, perquè va ser després i volíem com fer la gran estrena a Barcelona en pantalla gran i segurament serà molt dur per moltes d'elles.
Home.
I no sé, inclús potser es remouen molt, no? Però jo crec que el resultat final val la pena i tots entenen que el Benítez ha de sortir la pel·lícula.
Encara s'hi pot anar a veure la pel·lícula? I
sí, sí, hi ha entrades, es compren per internet. Sí, sí.
Entrant a la pàgina del Docs,
per exemple? Del Docs Barcelona, buscant Shootball, sí, sí.
Un protagonista és el pederasta, confés, i l'altre és el pare que ho destapa tot i que surt al cas al periódico, és el Manuel Barbero. El seu fill va ser abusat pel Benítez, acaben parlant per telèfon, però una de les coses que explica el Manuel Barbero és aquesta.
Es un degoteo constante de denuncias de gente que le ha pasado lo mismo. Hoy me parece que, porque ya no llevo la cuenta, me parece que es la sexta víctima que declara hoy, lo ha acompañado al juzgado yo para que declarase, ha estado declarando durante 2 horas.
Manuel Barbero, hi ha un moment que explica i et confessa que va agafar el cotxe i en lloc d'anar cap a baix, cap a Tarragona, se'n va anar cap a Girona.
Exacte.
No sabia ni cap on anava gairebé, l'inconscient el portava. Va arribar fins al poble de Benítez, va obrir el maleter, va agafar una pala, disposat a matar-lo.
I diu l'estacazo final, no? O sigui, també mostrem el documental com el Manuel, que amb tota la ràbia d'un pare que s'acaba d'enterar que el seu fill ha estat abusat, va matar el seu pederasta, després pensa que no és bona idea, i tota aquesta ràbia, de fet això passa molt al principi de la pel·lícula, es va transformant en una cosa molt més positiva fins a que va creant una associació, no? Vull dir, que és l'evolució del Manuel, que ha sigut el, bueno, el gran, el que ha destapat tot el cas, el que ha hagut de fer i sol ha hagut de fer d'advocat, de periodista, de policia, tot el que les institucions no han fet. I crec que, bueno, que de fet ell és el protagonista de la pel·lícula i estem molt contents que així sigui.
De fet, aquesta trucada que deies, president, entre Manuel Barbero i Benítez, també és un dels hits del documental, és a dir, que parlin directament els dos i que Benítez li proposi un pacte per anar contra Maristes.
Mm-hmm. Perquè és que Maristes, aquí... Sentim-ho.
Maristes, sí, sabia que tenia aquesta debilitat. Em van reunir una vegada a la seva direcció fa molts anys, però Maristes van encobrir aquesta situació.
I a més vas a tot arreu, Fèlix, és que dius, ah, és la declaració del padrasta i el Fèlix es queda tan tranquil amb aquesta gravació. No, no, no. Després agafa la càmera i se'n va a parlar amb Maristes i aquí és quan jo agafo els cascos i els tiro contra la càmera i aquí és on m'emprenyo i molt. A partir d'aquí del documental dius... Clar, perquè és que aquí és on realment les coses fan mal, és el que deia el Marc, no? Si ho atures a temps... els que venen després no haguessin patit un abús.
Exacte, un pederasta pot tenir qualsevol col·legi del món, vull dir, no passa res, una ovella o negra, simplement la diferència és com ho tracta, si el treu ràpidament del col·le, no? Però quan hi ha 12 pederastes durant 30 anys i múltiples proves de que un dia el van pillar i li van dir, bueno, acaba con, termina rápido con el niño y luego nos vamos, no? O sigui, termina rápido con el niño, és molt fort. O un altre dia el van pillar però el van perdonar perquè ell tenia una nòvia i acabaven de tallar amb aquesta nòvia i entenien que mentre havien tallat amb la nòvia pogués estar tocant nens.
Però veure, això no ho recordava. Algú de la direcció enganxa Benítez amb... Saben que ha fet això i li diuen acaba ràpido con un niño?
Sí, això ho va fer un altre professor. Sí, sí. I, bueno, així hi ha moltes diferents proves, no?, de que el Marista sí que ho sabien, que era evident que ho sabia, i bueno, i el fet d'anar cobrint una a l'altra, suposo que per no tenir una taca negra el currículum fa que, al final, quan explota, surtin 12 taques negres. I, sobretot, la gran putada és que si ho hagués disparat abans no hi haguessin hagut més víctimes.
Aquí hi ha un nom clau, no? Pere Ferrer.
Exacte. Bueno, el Pere Ferrer és la persona, perquè el Benítez està en llibertat. Ara mateix està en llibertat provisional, però hi haurà un judici, se suposa que anirà molts anys a la presó, si es pot confiar una mica en la justícia. Però, prèviament, el 2011, el van pillar amb un nen, o sigui, sabien que ho va fer amb un nen, un pare va anar al col·legi, van cridar el Benítez es va derrumbar, va començar a plorar i va dir que sí que ho havia fet. El col·legi va decidir presentar una denúncia als Mossos d'Esquadra, però sense dir que el Benítez s'havia declarat culpable. I això van passar 5-6 anys que el Benítez va estar fent de socorrista, de monitor, i per ara no sabem que hagi fet cap altre abús, no? La persona que va fer aquesta denúncia a mitges era el Pere Ferrer, que després també ens hem enterat que el mateix Pere Ferrer un mes abans estava gestionant un altre cas que hi havia hagut en els Maristes de Badalona, que es deia Lucio Zudaire, i que ho havia gestionat ràpidament pagant diners a les víctimes que s'havien queixat a un programa que feien a Telecinco aquell moment perquè caiessin. O sigui, està molt bé pagar una indemnització, si és el que s'ha de fer els Maristes, però a canvi de res, a canvi de poder seguir-ho denunciant. Perquè aquest Lucio Zudaire, de fet, el Benítez és l'únic dels 12 pederastes que tindrà judici, perquè tots els altres casos han prescrit. Nosaltres parlem amb un dels pederastes, anem a casa seva a buscar-lo també, i sabem on viu, i sabem els veïns que té, i no sé si els veïns ho saben, i no pots fer res. És una impotència tremenda.
Impactant, Shootball, demà divendres 18 de maig a 7:45. No us expliquem més coses perquè si no s'ha de veure. És un documental, una feina excel·lent del Fèlix Colomer dirigint un equip. Al darrere hi ha moltes hores de telèfon, perquè, per exemple, dius, Pere Ferrer, un altre cop, dius, no, ara el Fèlix no s'atrevirà a trucar-lo. Pam! El truca. I l'altre respon el que respon. Clar, és que... I després hi ha una cosa que jo no recordava. Potser un dels moments, per mi, més impactants després de tota la història, és veure el Parlament, no? Uh-huh. Cambra sagrada, uh-huh, on s'haurien de defensar els drets dels més dèbils, i veure que estan valorant la possibilitat de presentar-se a la Generalitat, presentar-se com a acusació particular.
Exacte.
O sigui... I Junts pel Sí diu que no.
Exacte.
Junts per Sí diu que no.
Junts pel
no
Sí.
No cap altra formació, no?
Sí, sí, sí. En aquest cas, els grans dolents van ser Junts pel Sí i encara no entenem com no es volien personar. Finalment l'oposició els va obligar a personar-se i finalment es personaran en el judici, però clar, quan ens hem trobat que també entrava la política, inclús en aquest... Primer era només el pederasta, després el pederasta i el col·legi, després els Mossos d'Esquadra, després la justícia, fiscalia i inclús la política, no?, i la Generalitat de Catalunya. Vull dir, hi ha moltes parts implicades. En alguns casos per encobriment, altres per... O sigui, clara mala fe, i altres simplement per negligència o no anar més enllà per mandra, simplement.
Marc, alguna última cosa, va.
Potser amb el documental, l'ONG del Manuel Barbero, Mans Petites, que hi ha aquest epíleg final molt emocionant dels actes que fan en contra de l'abús infantil, potser ajudeu a que hi hagi més persones que escriguin al mail de l'ONG i puguin explicar la seva història i es puguin conèixer més casos, no?
Exacte, el Mans Petites del Manuel és una eina justament per ajudar totes les víctimes, no?, d'abús sexual, que tinguin un seguiment i un reconeixement que és molt difícil, vull dir que tenen ara... O sigui, si ets víctima d'abús sexual i començar-ho a dir i denunciar, és quasi un turment, no? Doncs fer que tot això sigui més fàcil, lluitar també perquè la prescripció pugi, no?, etc. Simplement volia dir també que la part de...
És casa teva, tens un minut i mig.
Vale. Ah, bueno, doncs...
Mare de Déu.
Un xiste. Que a part del 18 de maig també es podrà l'estrenarem als cinemes en plan comercials el 8 de juny i que serà en el Cinema Maldà de Barcelona i el Cinema Imperial de Sabadell.
Fantàstic. Doncs de veritat que val molt la pena. Ho agafes amb por, quan dius, hòstia, ara entraré en aquest lloc i en sortiré del revés. Abans de veure, amb el Marc ho comentàvem també, no? Fa com un punt de... Però surts del revés, però bé, eh?
Al final aquest de la realitat de Mans Petites dona una mica esperança.
Sí, de fet, perdó, el gran objectiu de la pel·li, sobretot, és que les víctimes es deixin de sentir culpables i sentin vergonya, no? També per això els volíem mostrar cara descoberta, però... És indignant quan ells t'expliquen que senten comentaris de... Bueno, és que a ti te lo hizo porque ya te gustaba o porque a ti te tocó, no? Però com si ells tinguessin alguna cosa a fer i ells callen. I jo crec que com estem començant a fer amb la violència de gènere, que s'explica molt i les dones no tenen por de dir doncs sí, el meu marit em pega, no?, i dir-ho públicament, doncs les víctimes s'han de sentir amb la prou de confiança i li hem de donar a nosaltres de sortir d'aquest armari de ser una víctima sexual.
Apunteu, Shoot Ball... I apunteu Fèlix Colomer, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, Marc.
A vosaltres.